Pronòstic ciutadà. Per Sant Miquel, temps de magranes i d'abrigar-se un xic per dins. S'acaba el so de les tronades pel de la pluja de xim-xim. Porten els trams vidres que tanquen i cal maldar de la corrent. Si van de llarg les noies maques, ve un llenguiment per tot l'hivern. De veure el vent despullant plàtans sense motiu ja es té cal fred. I si ens atrapa al vespre un xàfec, sota els balcons plora el barret. Hom ja s'acotxa un xic més d'hora perquè així es fa per mor del llum. I els dels diaris, quan és l'hora, fins us aixorden en ser lluny. Aquest és un poema que pertany al llibre de Joan Salvat Papasseit, Ossa menor, de l'any 1925.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bon vespre, amigues i amics. Quan passen pocs minuts de les 9 del vespre, som a Punt Set Ràdio, Sant Celoni. Avui és dimarts, 27 de novembre, i això només pot ser Tirant de llibres, el programa número 212. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit a tota la nostra audiència. Saludem també la Gemma, que ens fa la reacció tècnica, el control tècnic, excel·lentment com cada dia. Saludem també en Joan. Hola, bona nit, Joan.
Bona nit, salutacions a tothom que ens escolta. Esperem que aquest programa que us hem preparat doncs, us agradi i ens seguiu, com sempre, doncs, escoltant-lo.
Us agrada Joan Salvat Papasseit?
A mi molt.
Joan?
Em sembla un autor de referència.
Bé, doncs esperem que la nostra audiència també li hagi agradat, ja que hem començat avui el programa amb un poema d'aquest autor que podríem anomenar clàssic. Suposo que esteu d'acord amb això.
Un clàssic català, sí.
Doncs bé, com cada setmana tenim una crònica des de les Illes Balears que ens portarà la nostra benvolguda companya Laia Martínez. I avui ja toca, feia setmanes que no en parlàvem, en Joan ens parlarà a la secció de la Biblioteca Viva de les novetats que hi ha a la Biblioteca Pública de Sant Celoni, l'Escorxador.
El mes de desembre.
Exacte, perquè ja gairebé el tenim aquí, el mes de desembre.
A tocar.
Jordi, avui tenim lletres i música.
I tant, avui parlarem d'un romanç, que es diu Assassinat del rector de Sant Pere de Bianya, per demostrar que la vida al camp no és sempre flors i violes.
Exacte, i que la vida al camp no és sempre flors i violes, a l'apartat immediatament posterior, Literatura Universal, presentarem un llibre de Mil Zola, aquest autor naturalista, que es diu La Terra, que és precisament un llibre dedicat al medi rural. Bé, avui en Joan ens ha de parlar de l'editorial. Ja sé que aquests dies han passat moltes coses, ja s'ha decidit el títol mundial de Fórmula 1, el Barça ja està a 11 punts, han passat moltes coses aquest cap de setmana,
però
ha passat també una altra cosa, i és que el dia 25 de novembre és el Dia Internacional contra la Violència Masclista, i com sabeu, cada any sempre hi ha un manifest que en Joan ens el comentarà i ens explicarà els trets més rellevants.
Això mateix, llegirem un manifest aquest i comentarem.
Tenim també, no podia faltar, la crònica des del País Valencià amb la nostra benvolguda i esperada i anhelada companya Empar Morelló. I l'esperat, també la secció que esperem també cada setmana és la intervenció de la nostra benvolguda companya Elena Martínez Pons, a Llibres a la Carta, en què avui ens parlarà d'un llibre de Ken Follett que es diu L'hivern del món. I a veure si avui tenim temps de fer noticiari i acabar el programa amb la frase que ens portarà com cada setmana en Jordi. Som-hi!
La crònica.
Bé, tenim ja el micròfon a la nostra benvolguda companya Laia Martínez, que ens parlarà de les notícies i novetats que s'esdevenen a les Illes Balears. Bona vesprada, Laia.
Hola, bon vespre, com estem? Nosaltres contents perquè ha arribat el fred, però pareix que enguany el fred natura les activitats aquí a les illes. Espero que Catalunya, el Principat, amb les convulses eleccions que hem tingut i el fred i tot plegat, tampoc no es vegi aturat, i que tot vagi per bon camí i no us oblideu de les Balears. Bé, us explicaré un acte que hi haurà aquest divendres, que és un d'aquests dies inventats, diguem-ne, però dels pocs que des del meu punt de vista fan un favor a la cultura. És aquest Dia Internacional de les Llibreries, que es va instaurar l'any passat pel darrer divendres de novembre, i que consisteix en una mena de jornades de portes obertes de les llibreries, dins les quals se'ls dona permís per obrir fins a les 10 del vespre, tot i que algunes, se sap, per l'any passat ho fan fins i tot fins més tard, amb l'objectiu de reafirmar la relació dels lectors amb els llibreters i de celebrar una mena de dia festiu comercial que doni a conèixer les llibreries com a entitats que aporten el seu granet d'arena a la vida social i cultural d'un poble o d'una ciutat, i per fomentar la lectura i la difusió del llibre com a objecte. Bé, a Palma ja es va celebrar l'any passat i enguany hi trobarem a faltar poder entrar a prendre uns vinets a la llibreria Àgora amb la Ramona, que va haver de tancar principis d'any, però d'altra banda sí que podrem fer qualque mena de brindis a la llibreria Drac Màgic. La llibreria Drac Màgic és una llibreria que hi ha tocant a la plaça dels Patins i que ara duen a Laia i en Rubén, dos al·lots joves amants de la literatura i de, diguem-ne, la cultura de guerrilla, que fa poc més d'un any doncs es van decidir a revitalitzar aquest espai que ja havia sigut una llibreria, i han habilitat una mena de soterrani per realitzar-hi activitats doncs del tipus presentacions, etc. I bé, enguany han decidit convidar-hi a la poesia. Aprofitaran que en Pau Vedell Vallbona presenta el seu tercer poemari premiat, enguany premiat pel Pare Colom 2012, i hi amuntegaran tota una colla de personatges del món literari subterrani i no tant. Hi haurà l'editora Maria Montaner, de la històrica editorial Leonard Montaner, que serà l'encarregada, bé, que és l'editorial que s'ha encarregat de publicar l'esmentat premi, i na Maria farà una presentació, però bé, ens costa imaginar-nos com se'n sortirà els que ja hem llegit el llibre premiat, perquè mal la poesia de Vedell sempre hagi estat de sang i fetge, i continuï sent-ho, sembla que en aquest poemari ha arribat a una mena d'estadi superior, una mena de nirvana de la carn, i per tant doncs esperem veure quines paraules, quin suc en treu na Maria, doncs, que és una gran lectora i editora, per tant, bé, tindrà la cosa, tindrà motivació. Pau Vedell continua sent en aquest poemari intel·ligentment polític, sanguinàriament sensible i profundament animal, però sí que és vera que ha agafat, doncs, per aquells que estan acostumats a la seva poesia tan esparracada i violenta, doncs un caire potser més contingut. Recitaran versos d'aquest poemari els amics, bé, les amigues i poetes Lucia Pietrelli, que a més ha escrit l'epíleg del llibre, i jo mateixa, Laia Martínez, ja que doncs vaig compartir amb ell la gira del seu poemari Akbar de 2009, que va ser publicat a Documenta Balear, a la col·lecció La Cantàrida, i que en Pau Vedell dedicava a la postmodernitat barcelonàutica, és a dir, a la crisi de valors urbana. És un poemari que val moltíssim la pena, també aquest Akbar, però vaja, el llibre que es presentarà el divendres dia 30 porta com a títol Carnatge, i fa honor a la poesia d'un altre poeta mallorquí, Andreu Vidal, un poeta que va morir abans d'hora, i doncs en el llibre es vol fer una mena de mirall, sembla, en el qual els versos del mateix Pau s'enfronten a la realitat visible i a la realitat de la poesia d'Andreu Vidal. Bé, la conclusió és que aconsegueix tenir la força, prou força per dir coses com no sabia res de la nostàlgia, escric arrossegant el ventre pel pas d'un pes perseguit. I bé, ja ho veieu, molt, molt profund, però sempre doncs, com a molt, bé, no sé com dir-ho, sanguinari, de sang i fetge. I vaja, que us convidem a aquest acte. L'acte començarà a les 8 del vespre, recordem, a la llibreria Drac Màgic, a la plaça dels Patins de Palma, i doncs, després dels personatges esmentats s'espera que també desfilin pel micròfon obert una bona colla de versaires de ciutat. I vaja, us deixo amb aquesta informació. Vinga, fins la setmana que ve. Una abraçada. Adéu.
Una abraçada. Doncs vinga, veurem la setmana que ve. Laia.
La Biblioteca Viva.
Amics i amigues, la Biblioteca Viva d'aquesta setmana no parlem només de les activitats del mes de desembre, que és el mes que ens acostem, sinó també una activitat que es fa aquesta mateixa setmana, el divendres 30 de novembre, és a dir, aquest divendres d'aquesta setmana, a la sala Bernat Martorell, una sala que tenim aquí al costat, d'on hi ha l'emissora de ràdio. Es farà un espectacle que es diu Orsay, i un subtítol que diu Ningú pel mig. És una mena d'exposició d'una revista que fa un tal Hernán Cassiari, que viu per aquí, és el director d'aquesta revista, es diu Orsay, i és parada d'una revista sense cap publicitat, una revista molt curiosa, que primer va sortir en format digital i ara sembla que també surt en format paper, però la podeu trobar, si us interessa, doncs, buscant això d'Orsay amb el Google, i trobareu aquest tipus de revistes que presenta, que són molt curioses, vull dir, i fins i tot surt el Buenafuente i alguns altres, i alguns personatges coneguts que col·laboren en aquesta revista, i és així, sense publicitat. Anem ja a les activitats de la biblioteca del desembre. Tenim que el dimecres 12 a les 6 de la tarda hi ha un espectacle més tallers d'ombres xineses que es diu Metamorfosi, a càrrec de l'associació JASC. Això és per a infants a partir de 6 anys. Prèvia inscripció, Aquestes inscripcions per poder anar el dia 12 s'han de fer a partir del dia 28 de novembre. Després, a la Batllòria, a la Biblioteca de la Batllòria, divendres 14 a les 6 de la tarda, a l'hora del conte, el conte es dirà El Nadal d'en Pere Perot, a càrrec de la companyia Dins d'Unga, a partir de 4 anys. Aquí no cal fer la inscripció, en aquest cas, Divendres 11, contes per a menuts, amb audició de petit format a clau d'orella, càrrec de la companyia Com Sona. És que s'ha d'estar aquí, no està prou clar. Per de 0 a 3 anys, Això són contes. Això és dimecres 14. S'ha de fer inscripció prèvia per això, Dimecres 14, això és a la Biblioteca de la Batllòria. Bé, després, seguim. Divendres 14, a les 8 de vespre, un nou tas de lletres. Parlaran d'un tema que es diu Verdosos, que és una trobada amb Martí Boada i Pere Jaume. Això també es farà aquí a Can Ramis, i és un dels espectacles que es fan cada mes, doncs es porta un autor d'aquí, en aquest cas és un naturalista i un pintor, que també fa algun poema. Verdosos, trobada a les 8 del vespre del divendres. Dissabte 15, a les 10 del matí, un taller per adults que es diu Teixint per l'hivern, una introducció a les agulles circulars, que deu ser allò que popularment se'n diu fer mitja, a càrrec del Talleret. Prèvia inscripció, per això, Dissabte, 15 a les 10 del matí, a la biblioteca. I, finalment, dic que el cicle Calders, que ja l'hem anat anunciant diverses vegades, l'última activitat que es fa és el divendres 21 de desembre, a les 6, es fa una hora del conte, i presenten Raspall i altres contes de Pere Calders, a càrrec de l'Espina de la Sardina, i es fa per a infants a partir de 5 anys. També és previ inscripcions. Per poder fer participar a aquest últim espectacle, es poden fer les inscripcions a partir del 5 de desembre. Bé, i amb això acabem aquesta Biblioteca Viva. Yeah.
lletres i música.
Hem dit a la presentació del programa d'avui que volíem demostrar a través d'una cançó que la vida al camp no és tot flors i violes i romaní, perquè en definitiva no, al camp hi passen molts de drames rurals. Aquests drames rurals que ja va recollir Víctor Català, però que també ha recollit per una altra banda o s'han anat quedant registrats en el cançoner, en el romancer tradicional. I per això el romanç de l'assassinat del rector de Sant Pere de Bianya ens servirà per veure com és la literatura de transmissió oral. Concretament, aquest romanç va ser recollit precisament a Sant Pere d'Espuig de Bianya, a la Garrotxa, i l'informador va ser Joan Guix, de Sant Pere d'Espuig de Bianya. Això respon a un afany, la recollida d'aquest document oral respon a l'afany d'Artur Blasco, que va anar recollint per les contrades pirinenques doncs una sèrie de testimonis orals que després van servir per enregistrar un disc del Pont d'Arcalís, que es diu Del Pirineu Estant. Sentirem de seguida aquest romanç. El romanç ens explica el cas de l'assassinat del rector de Sant Pere de Bianya a mans d'un home que li demanava un préstec per comprar-se un gambeto, una peça de roba. Doncs, és clar, com que el rector li va demanar fermança, l'home, que no podia doncs proporcionar cap fermança, va treure la destral i allà va acabar amb la vida del rector i tot seguit amb la vida de la majordoma del rector. En definitiva, el text diu: una cançó vull cantar, no hi ha molt que s'és dictada, treta d'un senyor rector de Sant Pere de Bianya. Si l'han anat a robar una fresca matinada, si l'han anat a robar a la cuina que es calçava, Déu l'ogort, senyor rector, com ho passa? Jo vinc, si em vol deixar diners, per un gambeto de panyo. El rector respon: de diners te'n deixaré, però vull una fermança, de fermança jo no en tinc, com som mosso de la boada, ja l'inventa cop de destral i d'aquell li'n dono un altre. La majordoma ho veié, què fa aquest grandíssim lladre, ja l'inventa cop de destral i una orella li penjava. Quan l'escolar veié això, el campanar se'n tancava, es posa a tocar sometent, repicar fort les campanes tot el poble i acudir, i tothom portava l'arma. En definitiva, acaba els romans que capturen el lladre amb les butxaques plenes de diners darrere d'un retaule i el porten a l'era on sembla que fan justícia, perquè diu que li pengen la destral a l'esquena. No se sap si perquè el porten doncs davant de l'autoritat o perquè allà mateix doncs fan justícia. En tot cas, passem a sentir ja aquest romanç que parla de l'assassinat del rector de Sant Pere de Bianya.
S'és dictada, treta d'un senyor rector de Sant Pere de Bianya. Gran tristesa tinc al cor, jo no sé com hi és entrada. Si l'han anat per robar una fresca matinada, si l'han anat a trobar a la cuina que es calçava. Gran tristesa tinc al cor, jo no sé com hi és entrada. Déu lo guard, senyor rector, com ho passa? Vinc si em vol deixar diners per un gambeto de panyo. Gran tristesa tinc al cor, jo no sé com hi és entrada. De diners te'n deixaré, però vull una fermança, de fermança jo no en tinc, com som mosso de boada. Gran tristesa tinc al cor, jo no sé com hi és entrada. Ja l'inventa cop de destral i d'aquell nin dona un altre, la majordona no ho veié, què fa aquest grandíssim lladre. Gran tristesa tinc al cor, jo no sé com hi és entrada. Ja l'inventa cop de destral i una orella li penjava, l'escolar quan veia això el campanar se'n tancava. Gran tristesa tinc al cor, jo no sé com hi és entrada. Posa a tocar sometent, repicant fort les campanes, tot el poble hi acudí i tothom portava un arma. Gran tristesa tinc al cor, jo no sé com hi és entrada. Si l'han anat a trobar al darrere d'un retaule, diners si n'ha volgut, se n'ha emplenat les butxaques. Gran tristesa tinc al cor, jo no sé com hi és entrada. Els hi han fet anar a buidar a la era de la sala, la destral que ha fet el mal, a l'esquena li han penjada. Gran tristesa tinc al cor, jo no sé com hi és entrada.
Literatura universal.
Bé, amigues i amics, avui a Literatura Universal parlarem d'una obra d'Emile Zola que es diu La Terra. Aquesta obra s'ha publicat en català en l'editorial Edicions de 1984 i és el número 1 de la col·lecció La Clàssica. Per tant, és una col·lecció nova que, de fet, aquesta editorial, Edicions de 1984, diu que pretén que tingui la finalitat de recuperar obres escrites, sobretot entre els segles XVI i XIX, però també de principis del segle XX.
Aquesta editorial surt molt a què, de llibres, eh? Perquè també...
A vegades ens envia coses.
Sí, sí, molts llibres ens envien i tot això. Per tant, agraïm la tasca d'aquesta editorial.
Bé, doncs aquesta editorial doncs, ha fet aquesta col·lecció que diu que no... Diu, l'aposta és que l'editorial no es limitarà a repescar les obres més conegudes de determinats autors. Diu, podem dir que si fem Balzac, farem molt Balzac. I a mi això em sembla molt bé, no sé vosaltres què us sembla, però està bé que un editorial no es limiti només a recuperar aquells títols més coneguts d'un autor, perquè si no sempre es publica el mateix. Ja està bé que de tant en tant es vagin publicant coses que potser són més inèdites en català, d'acord? Bé, doncs, donem la referència d'aquesta obra, La Terra d'Emile Zola, Edicions de 1984, col·lecció La Clàssica número 1. Això està publicat en català la primera edició el maig de 2012 i té 574 pàgines i té un preu aproximat de 19 euros. Bé, de fet, val 20 euros. Val 20 euros, però a mi em va fer un descompte quan vaig anar a comprar aquest llibre. Saps que algunes llibreries fan descompte i llavors em va sortir per 19. Però el preu, diguem-ne, oficial, sense descompte, és de 20 euros. Bé, a veure, d'entrada, quan es parla de Zola, automàticament allò que et ve al cap és el naturalisme. I el naturalisme, com tothom sap, va ser un moviment literari que va començar a França cap al 1870, que va estar encapçalat per aquest escriptor i que, de fet, va tenir una influència decisiva en el camp del teatre, però sobretot de la novel·la. Les novel·les naturalistes el que feien era estudiar, analitzar la manera de comportar-se dels éssers humans, però aquest comportament que tenien aquestes persones sempre estava condicionat per dos elements. Estava condicionat pel que es va anomenar el determinisme biològic i el determinisme social, o determinisme del medi. Això què vol dir? Perquè tothom ens entengui. El determinisme biològic vol dir que les persones no són lliures, sinó que la seva vida, la seva manera d'actuar, diguem-ne el seu destí, i és que es vol dir així, està condicionat ja per situacions familiars que hi pugui haver prèviament. Està condicionat per, diguem-ne, per la genètica pròpiament. I a més hi ha un altre element, la qüestió del medi social, que les persones no som lliures de fer el que nosaltres vulguem, sinó que depenem del medi on vivim. Dit d'una altra manera, que si nosaltres vivim en un barri de delinqüents, posem per cas ple de delinqüents, pot ser que tinguem tots els números per acabar convertir-nos en un delinqüent, perquè el medi on vivim acabarà influint en la nostra manera de comportar-nos.
Això és un tipus de determinisme, oi?
El determinisme, sí, els dos tipus de determinisme. O sigui, això és molt important per atendre el naturalisme. En el novel·lista, que de fet actua com si fos una mena de científic, perquè el naturalisme està molt influït pel positivisme i per les ciències experimentals, està molt influït per l'herència genètica i la influència del medi social. Bé, doncs això, en aquesta obra, és importantíssim. La Terra, aquesta obra d'Emile Zola, ens explica, com el seu nom indica, ens explica la seva vida al camp, ens explica la vida d'uns personatges i com la vida d'aquests personatges està condicionada per l'herència, per la família on viuen, i també pel medi rural on viuen. A veure, la Terra forma part d'un cicle de novel·les d'Emile Zola que es diu El Rogon Macquart, que Emile Zola, aquest autor, va publicar entre 1871 i 1893. De fet, un d'aquests personatges, un dels personatges que surten a la Terra, que de fet és el personatge amb què comença aquesta novel·la, i també el mateix personatge és qui la fa acabar, la novel·la, surt al principi i surt al final, es diu precisament aquest personatge Jean Macquart. I això ja ens remet al títol d'aquest cicle, el cicle del Rogon Macquart. A veure, d'entrada, jo la primera cosa que he de dir, perquè no vull enganyar ningú, la primera cosa que he de dir és que aquesta novel·la no la pot llegir qualsevol persona. No la pot llegir qualsevol persona, perquè jo hi ha hagut alguns moments que m'he esgarrifat llegint aquesta novel·la. Amb la novel·la comences molt bé, comences amb unes descripcions de la Terra, del paisatge, i comencen a aparèixer els personatges, que per cert que n'hi ha moltíssims, és gairebé com una mena de microunivers aquest poble. A veure, hi ha una família central protagonista, que és la família Fuan, l'avi Fuan, que resulta que gairebé podríem dir-ne que es vol jubilar, però per jubilar-se què necessita? Doncs bé, m'imagino que en aquell moment l'Estat no devia pagar pensions, com es paguen ara, de moment encara es paguen. Però llavors ell el que fa és dir, bé, doncs el que faré serà repartir la meva terra entre els meus fills, entre els meus tres fills, i que ells em paguin una pensió.
Podríem dir que aquesta obra podia relacionar-se als anys de solitud de García Márquez, que també es presenten tot un Macondo, però que és també tot una ciutat, totes famílies, tota...
Potser la diferència és no només geogràfica, sinó de moviment literari d'època, oi?
No, això també, però vull dir, però la forma de presentar la novel·la, no? Tot un mosaic de persones diferents, però que estan relacionades amb un nexe comú.
Sí, però...
Familiar, en aquest cas.
Però potser, clar, és una sola novel·la, no? Cien Años de Soledad.
Sí, una.
Una saga familiar. Vols dir, sí, en la mesura en què és una saga familiar, però no potser perquè... Aquí...
Forma part d'un cicle, el cicle del Rogon Macquart.
Són unes quantes novel·les, oi?
Ja.
Mireu, perquè ens entenguem, és una novel·la en què aquests personatges, com bona part de les novel·les naturalistes, estan moguts per una sèrie d'obsessions. Els naturalistes el que feien era triar alguns personatges que tenien algun tipus de tares, de vicis. Bé, hi ha un dels personatges, precisament, que té un problema gravíssim amb l'alcohol. Un dels tres fills d'aquest avi Fuan, que se'n diu Jesucrist, precisament. Bé, de fet, Jesucrist és el mal nom que li diuen. En realitat es diu Jacint, però en francès, en bac, i Jacinte es diu. Però el mal nom que li diuen és Jesucrist. Està tot el dia al bar, tot el dia... I vaja, i és...
Venint el vi.
Sí, això. Però bé, és presentat com una mena de desferra humana. I no només ho dic, que no és una novel·la que puguem recomanar a tothom, per les coses que hi passen, perquè us he de dir que els personatges s'obsessionen per la possessió de la terra, però és una cosa gairebé de jutjat de guàrdia, gairebé. Arriben a fer coses realment horroroses. Anava a dir horripilants, que de fet no crec que sigui correcte, normativament. pejoratiu, això. Jo m'he esgarrifat.
Abominables.
Abominables, exactament.
Perdona, o sigui, realment t'ha convençut aquesta ficció? Perquè, en definitiva, aquí hi ha una ficció.
Oh, m'ha convençut, m'ha commogut, realment. A veure, hi ha un personatge que és assassinat pel seu... anava a dir pel seu propi fill, però no diré qui és, d'una manera totalment, vaja, esgarrifant. Amb un personatge l'ofeguen amb un coixí i quan li treuen el coixí de sobre veuen que li ha quedat la cara ben fosca i, clar, ells ho volien fer passar per un accident i ara s'adonen que això no serà possible i el cremen viu, amb aquest personatge.
I llavors, però encara no era mort.
Encara no era mort. Es pensaven que era mort i no era mort. I llavors obre els ulls i, clar, i tu llegeixes aquesta imatge i és realment esgarrifosa. Hi ha un altre personatge que mor, és assassinat, és una noia embarassada i resulta que la seva germana, per aconseguir la terra, perquè estan obsessionats per la terra, per posseir la terra, és una obsessió que no els deixa viure, aquesta obsessió malaltissa pel sexe, pels diners i sobretot per la possessió de la terra, aquesta vinculació que tenen pel món rural, una noia mata la seva germana, la fa caure i al darrere tenia una dalla, aquelles dalles que precisament és el símbol de la mort, d'acord, enmig del camp, i es queda tan ample, d'acord. Hi ha una altra imatge també molt dura d'un noi que per no anar a la guerra contra els prussians agafa una destral i es talla el dit, d'acord? És a dir, hi ha un munt d'imatges que, vaja, francament, jo crec que aquest llibre no és recomanable per qualsevol edat, eh? I a banda també del llenguatge, recordeu que el naturalisme deia que l'estil s'ha de reduir a la descripció de la realitat. Clar, diu, si la llengua s'ha d'adaptar a la realitat, si aquí tenim una sèrie de pagesos que evidentment segur que no es caracteritzen per tenir una alta cultura, posem per cas, doncs constantment apareixen renecs, malparida, li diu a un altre, o paraules populars, la moma, per exemple, la moma que refereixen als diners. Estan obsessionats a trobar els diners que guarda el seu pare, que amaga el seu pare. A veure, no us vull dir que tota la novel·la sigui una novel·la tan esgarrifosa. Hi ha moments en què fins i tot somrius. Hi ha un moment en què una vaca està parint, i llavors doncs, resulta que sembla que l'han de matar, però al final no la maten. No us explico més perquè llavors ja us perdreu les ganes de llegir-lo, no? Surt un ruc que es diu Gedeon, que sembla que sempre vol portar la contrària als humans, no? I també rius una mica. Hi ha disputes polítiques també hi ha política aquí, diversos enfrontaments, perquè un vol ser l'alcalde, llavors li fa el llit a l'altre, que és l'alcalde actual, per aconseguir ell tenir el poder. Això que dèiem, aquestes obsessions, són personatges totalment obsessionats per aconseguir els seus objectius. L'Anna Maria Corredor, en aquest pròleg d'aquesta novel·la, diu: la terra es converteix en aquesta obra en una mena de déu idolatrat i l'home es transforma en una bèstia que mostra el seu vessant més cruel. Enveges, odis, revenges, crims aconsegueixen captivar l'interès del lector perquè, amb tot, la terra és una novel·la magnífica. Diu: històries mesquines, passions arrebatades, odis covats i que de cop esclaten, amaneixen el dia a dia dels camperols de la BOC. Jo he triat un petit fragment perquè veieu aquestes obsessions que tenen aquest personatge. És un paràgraf, no és gaire llarg. Diu, al vespre... No, diu, parlo d'un personatge que es diu Cabut. Diu, mai de la vida, quan s'havia llogat per als altres, no havia remenat la terra amb una llaurada tan profunda. Era seva. Parlem de la terra, eh? Diu, volia penetrar-la, fecundar-la fins a les entranyes. Al vespre tornava esgotat, amb l'arada i la seva rella brillant com si fos de plata. Quan els camps ja no necessitaven feina, hi tornava per veure'ls, com un enamorat. Els voltava, s'ajupia, i amb aquell gest que solia fer, n'agafava un grapat, un terròs fèrtil que li agradava aixafar i deixar lliscar entre els dits, especialment feliç si no la notava massa seca ni massa humida, ja que ensumava bé el pa que creixia. En fi, una novel·la amb molts personatges. Pràcticament tots tenen algun tipus d'obsessió, però sempre relacionada amb la possessió de la terra, aquesta obsessió malaltissa. Bé, tornem a repetir la referència. La terra, d'Emil Zola, traducció d'Anna Maria Corredor, edicions de 1984, 574 pàgines, 20 euros.
L'editorial.
Seguim, doncs, amb el programa. Et toca l'espai de l'editorial. I en aquest espai de l'editorial parlarem avui, com ja hem anunciat, del manifest del 25N contra la violència masclista. Abans de que el 25 han passat moltes coses, abans en Francesc n'ha esmentat algunes. Evidentment, també, a part de les que s'han dit, hi va haver unes eleccions que es van acostar més a la nostra llibertat, que esperem que sigui aviat. I també dic que parlem d'aquest tema perquè Tirant de Llibres és un programa fet en perspectiva de gènere i, per tant, quan hi ha, diguem-ne, esdeveniments com aquest, el 25 era el dia contra la violència de gènere, lògicament hauríem d'haver llegit doncs, el manifest, com ja hem fet quasi moltes vegades. Molt bé, per tant, doncs, el nom que porta aquest manifest és 25N, cap silenci davant la violència masclista. I té un subtítol que diu Dones lliures en països lliures. Diu així: soc la Rosa i no surto sola a la nit. Soc la Dèlia i no tinc accés a una sanitat pública i de qualitat. Soc la Miner i visc en un camp de refugiats des que vaig néixer. Soc la Margarita i faig front jo sola a la feina de la llar i la cura de la canalla. Som la Clara i l'Eva i no tenim per què amagar-nos per gaudir de la nostra sexualitat. Som la Banjiro i vaig ser tancada en un CIES per buscar una vida millor. Soc l'Ester i em van detenir per anar a una manifestació un dia de vaga general. Soc la Carme i la meva organització ha vist minvat els recursos econòmics per ajudar les dones que pateixen violència masclista. Soc la Mercè i amb la reforma laboral m'han condemnat a la precarietat. Soc la Cristina i vaig canviar els meus temps i conviccions perquè em sentia segura amb la meva parella. Soc l'Anna i vaig utilitzar un mètode anticonceptiu que no volia perquè ell el preferia. Soc la Paula i vaig aguantar els seus insults i vexacions pels meus fills. Soc la Maria del Mar i em vaig sentir inferior durant molt de temps. Soc la Montserrat i em van fer sentir víctima, avaluada i analitzada en cada moment del procés judicial. Soc la Savita a la Parabar, ciutadana índia, que he mort a Irlanda perquè l'avortament és il·legal. Soc la Jennifer, amb 17 anys, em prostituïen als carrers de Barcelona. Em vaig escapar i van assassinar el meu pare a Nigèria. Soc la Vineta, una dona congolesa de la campanya internacional contra els crims contra les dones als conflictes armats i necessitem aplegar totes les veus de les dones del món. Soc la Blanca i vaig ser una dona maltractada. Vaig patir violència psicològica i sexual dins la meva pròpia llar. Durant anys em vaig sentir anul·lada com a indivídua. Lligada per la por, vaig esforçar-me perquè la relació millorés, perquè ell reconegués tots els esforços que jo feia per canviar i estiguessin bé. Però mai no era prou. Així vaig entrar en un cercle destructiu. Però vaig sortir gràcies a un col·lectiu de dones. A poc vaig aprendre que no calia aguantar, que moltes de les inseguretats que sentia no eren veritat. Ell me les havia fet creure a base de repetir-me que feia coses malament i que era molt poc valuosa. Vaig aprendre que podia ser feliç i fer-me respectar. Així vaig recuperar la persona que jo era abans, enfortida, coneixedora de mi mateixa, per fi podent sentir que era la mestressa de la meva pròpia vida. Dia rere dia, les dones del món patim violències que limiten la nostra llibertat i felicitat. Aquestes violències poden venir de persones properes a nosaltres, de persones desconegudes o d'institucions. Amb l'excusa de la crisi econòmica, les retallades en els drets socials, la inseguretat laboral i l'augment de la pobresa, aquestes violències estan creixent. L'atac contra el dret al propi cos, l'atac contra els nostres drets socials i laborals, l'augment de la càrrega de cures, els atacs constants de la caverna ideològica, la reducció dels recursos per projectes socials fan evident l'atac patriarcal contra les nostres vides. Nosaltres, les dones, diem prou. Ni som víctimes ni estem disposades a acceptar les vostres violències. Per això ens seguim organitzant i seguim lluitant amb esperança i valentia per defensar allò que som, dones lliures. això ho siguin la xarxa de dones feministes contra la violència. I el correu és prouagressionsalesdones@gmail.com.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana.
La crònica.
Bé, ja tenim el telèfon, la nostra benvolguda companya, Empar Murelló. Bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada. Com esteu? Totes
molt bé, i tu com estàs?
Mira, prou bé, esperant que me telefonareu i contar-vos moltes coses, perquè aquesta setmana també està així l'agenda molt atapeïda.
Oh, i tant.
Oi, aquí no veguis, aquí, el que ha passat aquesta setmana. Tens una setmana també molt, molt moguda.
Molt moguda i amb molta eufòria, Que per allà dalt almenys tenim molta eufòria, per aquí repleguem el testimoni, sinó que també.
A veure.
A veure, aprofite que Joan acaba de parlar contra la violència de gènere per dir que clar, que en els actes que han programat aquesta setmana amb motiu del 25 de novembre, ja dijous, avui mateix hi havia una xerrada sobre salut, però dijous 29 a les 20 hores a la seu del Partit Socialista ens parlarà Rosa Peri sobre els drets de les dones a examen i de la reforma laboral a Eurovegas. També a Sao Edicions, aquest número de desembre, serà especialment dedicat el quadern a 50 anys de Raimon, de música, de poesia i de protesta. Més de 50 anys que Raimon porta al capdavant de la protesta des de la poesia i des de la música. Hi haurà també en este número de desembre un article especial sobre Bercel, sobre el grup Bercel, i una entrevista amb Perximeno Botifarra. Tot això ho podeu aconseguir en Sao Edicions, que si entreu a la pàgina web o els envieu un correu electrònic, vos ho faran arribar.
En part, aquest, el Botifarra aquest, surt molt bé, t'agrada molt a tu, es veu?
A mi m'agrada molt, sí.
És el Pep Botifarra, no?
Sí, sí, és un autor consagrat que ha actuat aquí a Sant Celoni tot, eh? És un autor ja molt consagrat, diguéssim.
Tocant-ne, però com sabeu que la cançó, el camp d'estil, la cançó popular valenciana, que ha vist com és folclòrica i està un poc més denostada, jo sóc una fidel seguidora del camp d'estil valencià, m'agrada molt les Salvaes, el 1 i el 2, les compartes, però Pep Gimeno ha aconseguit, porta molts anys, però diguem-ne que de 5 o 6 anys a esta banda és quan ella ha vist un poc, perquè Obrint Pas li han musicat, l'han acompanyat musicant-lo, i ha gravat ja un parell de discos, ha fet concerts arreu dels països catalans, a Barcelona ha estat també tocant, a Sant Celoni, com dius tu també, així de televisió. I aleshores sí que ha agafat molta força, perquè ha sigut capaç un poc de mantenir-se en el folclore valencià o de recopilar la cançó d'estil valenciana, veritat, però també fer-li la vessant reivindicativa de l'ús del valencià, de les dites populars, de la saviesa, no?, de que se replega als pobles, i tot això quan ell fa un concert no només és que replega els cants populars, no?, de la seva zona, que és la costera, sinó també que fa una replega de va més enllà, jo crec que fa una reivindicació de la cultura i de la llengua valenciana, i aleshores sí, a mi m'agrada molt, la veritat és que m'agrada molt per tot això, com us dic, però concretament perquè sí, perquè penso que afortunadament, a partir d'ell, moltes d'aquestes cançons populars i molta d'aquesta saviesa, aquesta memòria col·lectiva, no?, que queda en el rerefons de tot, doncs està aixina a la llum, i sí que m'agrada molt.
Vinga, segueix.
I avui fa un parell d'horetes, s'ha inaugurat una exposició sobre Vicent Andrés Estellés. Aquesta exposició obrirà els actes de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que va dedicar a l'any Estellés, on se commemora el 20 aniversari de la seva mort. L'exposició està al centre del Carme, a la sala del refectori, fins al 17 de febrer de 2013, però també s'ha fet una conferència inaugural en l'edifici del costat, en la WIMP, una conferència sobre els tallers i sobre Josep Palomero, diguem-ne que ha sigut l'encarregat de fer-ne l'exposició primera, no? També està Miquel Pérez Saldaña, que és el president d'aquesta exposició, i bé, ha sigut molt interessant. En l'exposició hi ha un poc de tot, hi ha cançons arreplegades, els músics que les que han cantat els poemes dels tallers, hi ha fotografies, hi ha una projecció sobre una entrevista que se li va fer fa molts anys a TV3 i també un dossier especial que va fer a Canal 9. Hi ha un poc de tot, però és molt interessant de veure, i sí que ja ho sabeu, si baixeu alguna vegada cap al País Valencià, abans del 17 de febrer la visitem.
Molt bé.
Més coses? Tinc una cosa molt xula, que i per això acabe. A internet podeu trobar llibresvalencians.com, que és un portal de llibres on hi ha un poc de tot, tenen vídeos i imatges, tenen reportatges penjats, tenen una guia de llibreries valencianes, tenen una guia d'associacions del món del llibre en valencià, tenen revistes digitals del llibre en valencià, però el que fan sobretot és tenen un programa, veure que us sembla s'estrenar ahir, es diu Un País de Llibre, es diu així, i és un espai televisiu dedicat als llibres valencians. Ho podeu trobar també en la pàgina web, com us dic, en aquest portal, estan els horaris i l'emissió, perquè s'emet a moltes televisions d'aquelles per cable, al VilaWeb s'emet, al VilaWeb Televisió, els divendres, dissabte i diumenge a les 9 de la nit, però també a Levante Televisió, a Televisió Comarcal, a Televisió de Castelló i tot això. I no sé si dir-vos alguna cosa més, si ens queda temps o no.
No, ens queda temps.
Si estem ja fora de temps, sí. Fins a la propera setmana. Ja us diré que podem anar al teatre i això a la propera setmana.
Una abraçada.
Una abraçada a totes i tots.
A veure.
Adéu.
Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Helena Martínez Pons.
Bona nit, em sap greu parlar en part.
No, i ara no preocupis, vull dir, tots tenim molt temps limitat. Escolta, avui ens vols parlar de L'hivern del món, de Ken Follett. És una novel·la hivernal o no?
No.
Parla potser de la bellesa d'alguna persona?
No, tampoc.
Doncs digues, endavant, tu mateixa.
No sé si us en recordeu, però ja vaig comentar la primera part. Bueno, això forma part d'una trilogia de Ken Follett, una trilogia potent, perquè si el primer, el del món sense fi, tenia 1.000 pàgines, doncs aquest, si fa no fa, doncs més o menys estem parlant d'unes 1.000 i poc, també.
Déu-n'hi-do.
Sí. Ara, a mi, per exemple, és una cosa que mai les segones eren bones, doncs en aquest cas no estic gens d'acord. M'ha agradat molt. Crec que s'hi barregen molts gèneres literaris en aquestes 1.000 pàgines. No sé, novel·la històrica, novel·la romàntica, fins i tot a vegades un pèl carrinclona, novel·la bèl·lica, d'espionatge, novel·la familiar, no? de la quotidianitat del dia a dia, d'una família normal i corrent. I segueix les cinc famílies que sortien a la primera part, i també les trobem, el que passa que, evidentment, ja han crescut, ja s'han fet grans, ja han tingut fills, i clar, això és molt important, perquè veiem com, si en un inici, en la primera part, aquestes cinc famílies no tenien res a veure les unes amb les altres, si més no totes les cinc, sí que n'hi havia tres que estaven vinculades. En aquí sí que veiem amb un rerefons del període entre guerres, veiem que les famílies, les seves vides estan creuant i entrecreuant. Penseu que després de la Primera Guerra Mundial, pel Tractat de Versalles, Alemanya queda absolutament devastada i amb un deute brutal. Això, alguns experts diuen, jo no soc experta, però alguns experts diuen que va ser realment l'origen de les polítiques nazis, de la ideologia nazi. I bé, tenim uns personatges que igual estan lluitant al front amb els aliats com amb els alemans, com després venen aquí la Guerra Civil. De tota manera, tampoc espereu unes descripcions detallades de la vida en un camp de concentració o de les misèries de la nostra Guerra Civil, eh? Vull dir, i sí que és cert que hi ha capítols que a vegades se't retira l'estómac, això és cert, molt en l'estil Ken Follett, vull dir, si coneix Ken Follett ja sap que no escatima detalls, però no és tant la morbositat que pot provocar, doncs no sé, això, no?, saber que com era la vida dels parells del camp, sinó tot el que comporta, no?, tot el que aquesta situació i aquesta devastació comporta. Llavors el llibre va avançant, perquè clar, 1.000 pàgines dona temps per periodo entre guerres i passa de la Guerra Mundial. I ens trobem situats a les portes de la Guerra Freda. I una mica, jo he arribat a entendre, gràcies a aquest llibre, també l'origen de la Guerra Freda, no? Com després de la Segona Guerra Mundial, evidentment també van haver uns pactes, uns certs països que no podien tenir exèrcits, uns altres països que es van repartir el territori, i aquí és on penso jo que està la llavor de la darrera part de l'història, que si bé és molt interessant, clar, nosaltres parlàvem de tenir, perquè ha passat bastant de temps, ja sabem com va acabar tot plegat, no? Però sí que jo recordo que hi ha petita que em fascinava, no? Tot el tema de, que se'ns deia, la guerra de les galàxies, no? I trobava fascinant, no?, aquesta lluita contra el comunisme. Jo no podia entendre de dins del meu cap, no?, com es podia estar tan, tan histèric sota davant d'una ideologia, no?, una ideologia que en principi és sobre el paper, clar, jo us parlo des del meu punt de vista de nena innocent, no?, i ara aquí ho he pogut entendre, no?, realment la por dels nord-americans no era tant a la ideologia, sinó que la reflexió de la ideologia era proximitat de països com, per una banda, pel Pacífic Xina i per Cuba i tot això. Però bueno, m'ha semblat molt interessant. Des de l'Eguna és un rigor històric, segurament no és un rigor històric d'aquests com podem fer un llibre d'història, però vaja, ja sabeu que Follett es comenta molt i molt bé, té 30.000 assessors, vull dir que no devia estar massa lluny de la realitat. Clar, ell ho novel·la i fa que això sigui doncs, més agraït de llegir, més agradable. Però bé, ho insisteixo, no deixen de ser ni escacs de pàgines.
Déu-n'hi-do.
Sí, jo aquest, a veure, jo perquè el primer el tinc en paper i em fa il·lusió, doncs quan compres un primer volum d'una trilogia, doncs et fa il·lusió, si el primer el tens en paper, els altres també tenir-los en paper. Però, aviam, jo quasi que recomanaria a veure si la gent se'l pogués descarregar amb l'e-book, perquè clar, anar amb aquest llibre és com un suplici,
D'acord. Doncs...
Pesa, la veritat és que pesa. No és un llibre barat, evidentment, no és un llibre barat, passa dels 22, 23 euros, això depèn de si teniu descomptes a les diferents llibreries, així,
sí.
però vaja.
Doncs...
És una història mil vegades explicada, ja ho sabeu, però bueno, aquesta vessant d'aquestes 5 famílies m'agrada, perquè estàs encarinyant amb alguns personatges, no hi ha bons ni dolents.
Escolta, hi ha una tercera part després o no, per això?
Sí, hi ha una tercera part. Sí, al principi la hi ha. Sí, ara no sé si hem d'esperar dos anys més o... Aviam, ara fa poc hi ha fet una entrevista en aquest senyor, en Follett, i certament deia que ja tenia, diguem, l'esborrall fet.
D'acord.
Això suposo que tenen uns contractes amb les editorials.
Perfectament. Doncs moltes gràcies, Helena. Pensa que el temps se'ns ha tirat a sobre, és el que passa en el món de la ràdio. Continuem amb el programa i esperem trobar-te aquí la setmana vinent. Moltes gràcies.
Vinga, molt bona setmana.
A veure.
El noticiari.
Bé, amb el noticiari avui, què podem fer per fi? La primera notícia és que presenten el llibre per entendre la Catalunya del Nord. Es fa uns dies a presentar el llibre per comprendre Catalunya Nord de la Fundació Balbi. Recordeu que Balbi és una companyia comercial que té uns supermercats i que ha finançat doncs, aquest llibre editat per Pagès Editor i és de Joan Ané Ribas i Josep Torrelles, i s'encarreguen de la presentació d'aquest llibre destinat a lectors que volen entendre el que és la Catalunya del Nord, és a dir, les terres catalanes annexades il·legalment per l'estat francès el 1659. A través de la seva experiència personal, l'autor mostra com, malgrat unes aparences de descatalanització, continua havent-hi un sentiment de catalanitat que insensiblement va tornant la frontera tant sobre el terreny com dins les mentalitats. I de fet és un cert que Catalunya Nord cada vegada hi ha més esperit catalanista.
Bé, més notícies. Llegíem l'altre dia a la premsa una notícia del dia 12 de novembre que Salman Rushdie i John le Carré es veu que s'han reconciliat després d'estar 15 anys barallats. Es veu que l'any 1997 es van començar a barallar, bé, verbalment s'entén, per les seves opinions sobre la llibertat d'expressió i els límits de la tolerància religiosa. Es veu que aquestes discrepàncies van portar Salman Rushdie a anomenar John le Carré Ruc i John le Carré va qualificar l'autor anglo-anglès, anglo-indi, perdó, d'arrogant. I es veu que fa poc hi va haver doncs, un festival literari a Cheltenham, a l'oest d'Anglaterra, i Salman Rushdie va dir que, ostres, que ja li sabia greu, que estaria bé poder-se reconciliar, i es veu que sí. Va dir, diu, m'hagués agradat que no ho haguéssim fet, aquesta polèmica, que no hagués tingut lloc. Diu, John le Carré no és un gran escriptor que admiro, i el Talp diu que és una de les millors novel·les de la Gran Bretanya de la postguerra. I John le Carré va acceptar aquesta invitació del diari The Times per respondre a aquesta opinió de Rushdie sobre aquest enfrontament que tenien, es veu que s'han reconciliat finalment.
Bé, i en tot cas, si volíeu saber quines eren les lectures dels candidats de les últimes eleccions, doncs hauríeu de saber que Artur Mas, per exemple, s'estava llegint la novel·la 1714, perdó, la novel·la ambientada al 1714 que es diu Lliures o morts, de David Montserrat i Jaume Clotet. D'altra banda, Oriol Junqueras, el que ha quedat segon en els resultats electorals, estava llegint la novel·la d'Albert Sánchez Piñol, Victus. I, per dir-ne una altra, doncs el candidat de Solidaritat, que no ha sortit aquesta vegada, Alfons López Tena, estava llegint Less Than Nothing, Hegel and the Shadow of Dialectical Materialism, és a dir, menys que res, Hegel i l'ombra de la dialèctica materialista d'un filòsof eslovè. I deia, a més, que era un llibre brillant, suggestiu, penetrant, alliberador. Bé, en fi, aquí, com a cloenda, diríem que les persones que semblava que tenien més problemes per poder llegir, és a dir, les que confessaven no estar llegint res en aquell moment, pertanyien al Partit Popular. Eren Alicia Sánchez Camacho i Enric Millo.
Havent-hi una obra tan fantàstica com és Alicia, El País de les Meravelles, que hagués pogut llegir la nostra estimada Alicia Sánchez Camacho.
Tenim alguna notícia més?
No sé si hi ha temps.
30 segons.
30 segons. Dic que s'ha trobat un llibre inèdit escrit a quatre mans per Joan Sales i Xavier Bengarel. És una novel·la que es conserva a l'arxiu de la censura del Cala d'Henares, però s'ha sigut descobert ara pels filòlegs de la Unió Universitat de Girona, Xavier Pla i Marta Pasqual, que l'han trobat allà. I es tracta d'una novel·la feta per tots dos que va passar la censura, fins i tot, però no es va arribar a publicar. Per això diem que és un llibre inèdit, però que hi ha intenció que es publiqui. Es diu exactament El Patriarca. Té la mateixa novel·la que
d'aquella noia. El nom de la Najat El Hashmi.
Exactament.
Bé, i hem arribat ja al final del programa i és el moment, per tant, de la frase. La frase avui serà del semiòleg Umberto Eco, semiòleg italià, que diu: he arribat a creure que el món sencer és un enigma inofensiu que ha esdevingut terrible pel nostre intent esbojarrat d'interpretar-lo com si tingués una veritat subjacent. Doncs no sé si Umberto Eco pensava en algun creador de religions o algun seguidor de religions, però en tot cas el seu punt de vista escèptic pot ser un punt de vista bastant saludable. Així que acomiadem el programa d'avui i us esperem a tots el proper dilluns.
Sabeu que aquest programa es reemet els diumenges de 11 a 12 de la nit, per tant, si no l'heu pogut sentir sencer, aquest diumenge podeu tenir una nova oportunitat.
I recordeu que a través del Facebook del nostre programa podeu saber sempre uns dies abans l'escaleta del programa següent. I per tant, doncs, esperem que la setmana que ve torneu a sintonitzar aquesta emissora i ens sentiu tirant de llibres.
Bona setmana.
A reveure.
Han fet el programa els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies de Laia Martínez i Empar Murelló i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt 7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!